que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir, con cielos azules andando voy a un lugar si soñaba con ir. Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante aquí, con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la risa de mí. Es lo más importante volvernos a ver, no importa dónde tenga que ir, mil historias hay que oír y tan hacer, las que quiero compartir. Tú tienes que me siento bien, con tanto que ver y vivir, con la luna sobre mí luego en un Edén, nada más se podría pedir. Ni la lluvia caer me va a cambiar, el sol siempre vuelve a salir, y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar. ¿Cuántas cosas hay por descubrir?
Estem un dia més a Quim Parella, el programa presentat per Andreu Torres i David Tarés. Esteu preparats? Doncs comencem!
Què tal? Bona nit a tothom, són les 9 tocades i som ja a la sisena...
La sisena
edició de Quim Parell.
I quin goig,
sí.
Bueno, 6 és un número maco.
Sí.
Si n'ajuntes 3 tens el número del diable.
Bueno, esperem poder-hi arribar algun dia, eh?
Bueno, el
666
home,
programes, ja.
Jo arribant al 69 em conformaria, eh?
El 69, un número bonic, eh? També, per cert, un número bonic, per cert, el 69, sí, sí.
Cap i cua, ai, del dret i del revés. Del
dret i del revés, sí, sí.
Bueno, està perfecte. Aquest, jo crec que aquest, el dia del 69 hem de pensar algo divertit.
Algo...
Bueno, divertit no, algo innovador, algo exòtic, algo...
Sí.
Llegir el llibre del Kama Sutra no, però...
Però algo relacionat amb el 69. Sí. Algo relacionat amb el 69.
Sí, estaria interessant.
Sí, perquè llegir allò... Una radionovela, diguem-ne...
Jo per llegir 50 sí, sombres de Grey tampoc...
No, però algo així picantó, no?
El tirant-lo blanc.
Tirant-lo blanc. Per cert, demà em donaran la nota de l'examen, eh?
Ui,
ai, ja tremolo.
La setmana que ve, senyores i senyors, tindrem el moment més esperat de la temporada. Andreu Torres i les seves notes.
Ai, sí. D'història tinc un 7,5.
Ara és quan si hi ha alguna que està suspesa, que no sigui de la mama, ara la mare se n'entera, eh?
No, bueno, perquè la que està suspesa crec que tothom se l'imaginava i la setmana passada també, bueno, fa 15 dies es va poder comprovar quina signatura està a hores ara suspès. Llavors, literatura castellana amb un 6,5.
Bueno, l'Eulàlia, tu va?
No, l'Anna Quadrenc.
Anna Quadrenc,
home. Sí. Llavors, demà per cert tinc examen de castellà i bé, la signatura que està òbviament suspesa, no diré la nota perquè és vergonyosa, és anglès.
Anglès. Jo anglès també anava fluixet, en el seu temps. Sí, no era algo que sabia que s'havia d'estudiar perquè t'obriria moltes portes en el futur, però no m'acabava d'entrar mai.
Home, ja, jo crec que... Ja, jo he vist que es pot ser president del govern sense saber anglès, jo crec que pots arribar a tot arreu,
sense
saber anglès, vull dir que...
Pots arribar... Bueno, és que president del govern, jo crec que només et demanen el mínim, és que sàpigues que la Terra és rodona, saps?
Sí.
Si saps això, ja està.
I encara a vegades ho dubtaria que ho saben, eh?
Sí, jo crec que ho dubtaria. Jo crec que a vegades pensen, ui, Galícia, fini de terra, això s'acaba la diu,
ja està.
Jo m'acosto, però amb por, no? Amb por.
Sí, perquè el pitjor que em pot ser és que ser president del govern, no?
Sí, jo crec que no creus que es pot arribar a l'escala evolutiva ara mateix és president del govern espanyol.
Bueno, si per cas presentaré oposicions per ser president del govern de la Generalitat, que...
Bueno, ja tens l'entrevista que vas fer,
exacte,
més o menys,
però
ara
ja sé que ho portava
l'interès. Ara ja vas tenir tracte amb un gran dirigent.
Exacte, com és, nacional, eh?
Nacional. Doncs jo, abans de començar amb les notícies, coses que m'han passat, perquè a mi sempre em passen coses durant la setmana, jo crec que ja és algo comú en que em passi algú. No sé si tu coneixes l'estil de música del reggaeton.
Sí.
Vale? L'estil de música que freqüenta... Freqüentat per jovent, principalment, que tracta del xum-xum-xum-xum-xum, bueno, coses d'agradar a la dona, sembla que són. Doncs jo estava un dia cuidant una nena petita i li vaig posar músiques de Walt Disney. Rei León, Sirenita, aquesta que ha sonat d'En marxa estoy, de Phil Collins, una gran pel·lícula, Hermano Oso, jo us la recomano molt. Avui em sembla que ja l'he dit al meu company, que avui em sembla que quan arribi a casa me la miraré.
Hermano Oso.
Però, clar, nosaltres estàvem, pues, músiques d'aquest estil. Sí, Sirenita, Bajo en Ma, Vive los Peces, Baila las Aves, no sé què. I de cop i volta em comença a sortir cançons de La bicicleta de la Shakira. I dic, que raro, bueno, deixem que soni. I de cop i volta ja van començar a sonar músiques de reggaeton que jo em vaig quedar, però com pot ser que una cosa tan pura com podria ser una pel·lícula de princeses de Walt Disney, de La Bella la Bèstia i aquestes coses, hagi acabat
sortint reggaeton.
Jo, o sigui, sé que és un mix de YouTube, però, sisplau, gent de YouTube, feu-vos-ho mirar. No és normal. Jo puc entendre que que estigui escoltant rock català i em passin algun grup que ha fet alguna versió, no sé què, bueno, però, ostres... passar del Disney al reggaeton, jo crec que hi ha un món
no, perquè devien veure bicicleta, Disney, sembla inofensiu.
Llavors, clar, hi havia algunes de reggaeton d'aquells, com es diu aquell, el Cali Daddy o com es digui, que no,
mai és que no escolto Danqui, reggaeton.
No, jo què sé, jo tampoc, però gent coneguda, que el nom em sonava perquè l'havia sentit. I res, això, una cosa és aquesta. I l'altra és que jo fins fa una setmana i mitja pensava que tenia lo bo de tenir un gat, perquè el gat és de la meva germana.
Sí.
Ella paga les despeses, però ella estudia fora, i no veu mai el gat. I clar, jo el gat el cuido jo. Jo li fico menjar, jo li fico aigua, i ella quan ve el cap de setmana pues, li canvia el que són les cagues i compra menjar i tot. Però què ha passat? Que jo pensava, uah, tens lo bo de tenir un gat sense haver de tenir-lo dolent. Doncs ara ja no. Ara això ja ha canviat.
Et van canviar les femtes del gat.
No. Ara ja he d'anar a comprar jo el menjar. Ah. O sigui, ja he d'anar a deixar diners, que encara els estic esperant que me'ls torni. Sí. Mare, eren 10 euros, però... Ella m'ho va dir, sí, jo te'ls tornaré. Doncs ara tinc lo bo de tenir un gat i lo dolent. Quan jo pensava que només tenia lo bo. A part de que et deixen la roba plena de pèl.
De pèls.
De pèl, però impressionant, eh? Jo m'he estirat un rato al llit i tenia la gata a sobre i, oh, que divertit. I quan m'he aixecat he dit, ostres, la mare que l'ha matriculat, el que m'acaba de fer aquí. Bueno, doncs aquestes són les coses que m'han passat aquesta setmana. Si et sembla, comencem amb les notícies, i jo ja he parlat molt,
vale.
Engego
jo. Vale, doncs, com que som divendres i probablement si hi ha algú que demà ha d'anar a l'escola, suposo que no en tindrà ganes, doncs que aprengui, si vol fer campana, i que li justifiquin la campana, o sigui que que no te la contin com una falta injustificada, doncs agafeu la idea d'un nen de 6 anys que es va inventar l'excusa perfecta per no anar a l'escola.
6 anys, eh? Matitzem.
6 anys. Doncs el petit no va dubtar a fer-se passar per l'alcalde per demanar que tanquessin el col·legi. És a dir, l'enginy dels més petits, en moltes ocasions, és infinit i molt més inventiu que no pas el que poden tenir les persones adultes. Per tant, aquest nen de 6 anys va decidir elaborar un astut pla per no haver d'anar a l'escola. Va escriure una nota a la seva professora, com si fos el mateix alcalde, i va demanar, doncs ho va escriure així, eh? Hola, soy el alcalde y quiero cerrar el colegio para siempre. Aquestes directes i decidides paraules li lliurava un nen de 6 anys al seu professor en un trosset de paper. A la imatge es veu un tros de paper mal estripat amb la cal·ligrafia típica d'un nen de parvulari. I el més bo de tot és que acaba firmant la nota dient atentament al senyor alcalde.
El senyor alcalde?
Atentament té el senyor alcalde.
Sí, sí.
Però va ser la seva cosina, que per cert, al tanto, quina família trieu, bueno, quina família us toca, perquè la seva cosina va ser tan mal parida de filtrar les notes per les xarxes socials. Com que...
Bé, o sigui, no va, sé començar, si... va ser com, una, com algo víric, no? Que es va
Exacte.
Començar a escampar una epidèmia. Van estendre una epidèmia d'aquí, de que l'alcalde deia que... Hòstia...
Bé, doncs, el més bo és que el petit ja ha aconseguit fer-se amb un club de fans que asseguren que li van copiar la idea. Bé, no tenim constància de si ha funcionat tot això, eh? Però t'ho imagina't que hagués colat i la seva cosina penja a les xarxes socials el tema que difícilment colés, perquè ja
primera, mira, si ho hagués fet a l'ordinador...
És una cal·ligrafia dolenta i, a més, amb errades ortogràfiques,
sí, ja he
com,
vist
per exemple...
Ai, hola, sense sac.
Hola, sense sac. Soy S-O-I. Bé. Entre d'altres, eh?
Entre d'altres, però... sí. No, sincerament, jo crec que si aquest noi ja ha funcionat, aquest és el nou president del govern, eh? Perquè amb una nota mal escrita hagués aconseguit tancar una escola, encara que només sigui per un dia, per mi aquest home és un ídol. Jo l'idolatro amb aquest nen. Home, pensem que l'enginy d'un nen pot arribar a ser molt exagerat, eh? Perquè jo a vegades, amb això que a vegades cuido algun nen, bueno, amb això que estic del cau, em surten a cada nen, amb cada virgueria que dic, però com se us ha pogut ocórrer una cosa d'aquest estil? I no, la ment d'un nen és, bueno, la millor cosa que et pots imaginar.
I com a curiositat, la cosina, o sigui, va rebre aquesta imatge, va rebre tants likes per minut que va haver de desconnectar les notificacions per poder descansar una estona. I el comentari, sí. Que això ho he buscat a títol personal, vaig entrar a Twitter, vaig crear un usuari, per cert, expressament per poder veure la notícia aquesta.
No ets fanàtic de Twitter?
No.
Tu ets com jo.
Encara no li he trobat la utilitat d'aquest estri, però
jo
bueno.
Jo tampoc estic ficat a Twitter. Diuen que és molt bo perquè la gent comença allà, bueno, jo a mi sincerament no he trobat encara tampoc l'al·licient a quedar-me a Twitter.
Bé, Facebook sí, perquè a més
sí,
pots,
sí.
Bé, et fas la idea de xafarderies, etcètera. Instagram també, perquè és una manera de fer el xafarder. Doncs bé, doncs buscant a Twitter ha causat furor i sobretot molt humor. M'ha agradat molt i em va captar la idea d'una noia que va deixar anar com... Ja li agradaria molts alcaldes poder escriure d'aquesta manera. I va fer referència al mític que l'alcalde... Son lo que quieran, que sea los vecinos el alcalde.
Un moment, això em sona bastant, i no sé d'aquí, eh?
I no saps d'aquí,
crec, llàstima, el innombrable.
Però crec que amb una, diguem-ne, amb una sintaxi així, pot ser pròpia de president del govern, eh?
Sí, podríem relacionar-ho.
Sí. Bé, no sé si vas veure l'altre dia que hi havia... Quan es va conèixer l'abstenció del Partit Socialista, ja et parlo de fa un parell de setmanes, el senyor Rajoy va tenir un petit lapsus amb una paraula.
El Rajoy tenint lapsus?
Lapsus amb una paraula, i hi havia la secretària general, la Maria Dolores de Cospedal, i estava sentada i quan va sentir la paraula va ser en plan de... Per Déu, què fas?
Què estàs dient?
Què estàs dient? Ni parlar, saps? Bé, doncs...
sincerament, no, és veritat.
En fi, és president del govern, eh?
Sí, no, el que dèiem.
Constatar-ho, eh? Mm.
Sí, sí. És jo, per mi, crec que és algo indignant. Mira, que surti el PP, bueno, vale, que surti, però sisplau, que em canviïn
el tio...
L'home que ens ha de dirigir, és que a mi em fa por. fa por, jo visc amb por ara, jo arribo a casa amb por. A casa, hola David, no. Que ens mana ell un altre cop, un altre any, una altra legislatura, és... I al final s'avorreix, no? Jo crec.
Sí.
O sigui, jo crec que ja les ha pogut, ja les ha fet totes i de tots colors, ja...
I potser el que ens queda per veure, eh?
Hòstia, sincerament, si encara ens queda més per veure, jo crec que aquest hauria de canviar directament el xip de president a humorista, perquè... Em va deixar anar cada una, que és impressionant.
Home, doncs, és una bona feina, eh?
Sí, sí.
Però després de ser president...
Sí. Bueno, ja parlarem ara de deixar de ser president amb una notícia, que tinc. Perquè, ojo, és molt bona la notícia. Intentarem, no sé si explicar-la ara o més tard. Potser amb el teu permís la faré ara. Perquè crec que s'ho mereix, ja que hem parlat tant de presidents... I l'ocasió s'ho mereix. Ah, per cert, tu ja has acabat, no?
Sí, he acabat,
doncs,
ja.
Doncs
sí,
seguim. Sí. Suposo, no és gaire conegut, però potser el coneixes, Barack Obama.
Em sona el nom. Em sona d'alguna cosa.
Doncs sí. Barack Obama busca feina abans d'abandonar la Casa Blanca. Només als Estats Units es pot fer una broma així. El programa de la CBS, The Late Show, presentat per Stephen Colbert, va comptar amb el president dels Estats Units, Barack Obama, per dur a terme una divertida broma que simulava com seria una entrevista de treball pel futur expresident una vegada abandoni pues, el que ve a ser la Casa Blanca. I et dic així, la trobada no té desperdici, ja que el presentador es planta davant del president nord-americà i li planteja una entrevista per veure quines són les seves aptituds per trobar una feina. Per això es caracteritza com si fos un responsable d'unes oficines o magatzems i comença a interrogar Obama. L'entrevista ja no comença gens bé. Li pregunta a l'entrevistador edat i ell respon 55. I diuen, temps difícils per començar de nou per un home. A continuació li diu, durant els últims anys no he vist que hagi tingut cap ascens professional. En el que Obama li respon, he estat tancat en una habitació durant el meu últim treball, encara que la persona de càrrec més poderós era la meva dona. Fent així, rebent un aplaudiment de part de tot el públic. I el presentador segueix amb l'entrevista, que t'ho juro, no té desperdici, i diu, on va néixer? Li pregunta llavors davant la cara incrèdula d'Obama, que és un poema, i respon amb un tallant, de debò? M'has de preguntar d'on vaig néixer? A continuació, el president dels Estats Units diu que li agradaria treballar en un futur, en un despatx quadrat, o almenys en moltes cantonades, fent referència a l'actual despatx on està treballant, el despatx Oval. El president, canviant de tema, diu... li diuen si sobre alguna vegada ha hagut d'acomiadar algú, saps? O sigui, ha hagut de despedir, o sigui, i ell, Obama, fotent-hi tocs d'humor, cosa que se li dona molt bé, respon, no m'ha fet mai falta, sempre he enviat els SEALs. O sigui, el tio ja, pum, pam, 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 he de despedir algú, no, i envio la unitat, el SEAL, la unitat aquesta dels marines més, en teoria, més poderosa que tenen, sí. No sé què. Molt bé. I l'entrevista continua, és que és bo, rere bo, rere bo, rere bo. Li pregunta, quins èxits ha tingut durant el seu últim treball? Pregunta llavors l'entrevistador a l'Obama, en el que aquest respon, respon dient així, he evitat l'armament nuclear a Iran, que ha reprès converses amb Cuba després de 50 anys, i ha guanyat un Premi Nobel de la Pau, tot i que encara no sap el motiu de per què l'ha guanyat. Aquests són, vindria a ser, els èxits del seu últim treball. I llavors li pregunta, quins són els teus defectes? Quin creus que seria el teu defecte? I Obama, exagerant moltíssim els silencis, diu, solc fer moltes pauses quan parlo. I rematant dient que odia que es facin frases simples de conceptes complexes. I en aquesta, l'entrevistador li pregunta, i es pot fer això? I Obama respon, sí, es pot, fent referència a l'eslògan que el va portar amb ell que va portar la campanya electoral. Jo t'ho juro, m'estava rient, a més no pogueu, o sigui, jo anava veient allà l'Obama, el tio sèrio, tot el rato sèrio, ell, l'altre de tant en tant sí que se li escapava una mica el riure, però també marcant un to de seriesa en l'entrevista. Llavors també li pregunten sobre si té coneixements en les xarxes socials i el president respon, com el qui no té amics a les xarxes, diu, bueno, tinc uns 77 milions de seguidors al Twitter.
Bueno.
Jo, sincerament, és un home molt carismàtic, jo crec. Diu, una forma original d'anar-se acomiadant dels mitjans de comunicació que trobaran a faltar Obama, un dels presidents més mediàtics dels últims temps. Això és veritat, siguem sincers, jo crec que Obama ha potenciat molt la seva carrera a Twitter. L'entrevista acaba de forma molt brusca,
quan l'entrevistador es disposa a realitzar-li amb el propi president una avaluació mèdica obligatòria. En aquestes, perquè us fiqueu en context, l'entrevistador es posa uns guants de làtex i li diu, poseu-vos aquesta bata. En aquestes, Obama s'aixeca i diu, hem acabat, a mi no em faràs una exploració anal, saps? I agafa i se'n va el president de l'escenari, tot el públic aplaudint, jo rient a més no poder. Tu imagina't, que això li fas a un president...
Bé, només remarcar que els Estats Units té, diguem-ne, un president guanya vots, si es pot dir així, fent gràcia amb un humor sèrio, i aquí bé, veiem uns líders polítics que no els fa guanyar vots i que ballen fent el ridícul, eh?
Sí.
Diguem-ne que són dos punts de vista i que totalment ja es veu diferents. Clarament la seriositat d'un lloc com els Estats Units i la seriositat d'un país com el nostre.
Em va fer molt riure, clar, diuen, clar, és això, tu no has pujat en el teu càrrec, no has arribat a pujar més, i dius, sí, bueno, però qui mana és la meva dona, saps? O sigui, ja donant hincapé que la seva dona mana per ell, o sigui, ell és el president, però ella és la mandamà de les mandamasses. Jo aquí, sincerament, jo vaig estar plorant de riure amb aquesta notícia, eh? O sigui, a més, tu veies el vídeo, però és que... cada gest, cada cara que posava a l'Obama, és que era impressionant. Jo, sincerament, si voleu, busqueu, suposo que si busqueu Barack Obama entrevista de trabajo, segur que la trobareu.
Segur.
Bueno, jo ho vaig mirar directe en anglès, però segur que si busqueu bé hi haurà subtítols. Perquè sí. Això ja et dic jo que...
no passa desapercebut.
No passarà desapercebut aquesta entrevista.
No passarà desapercebut.
Jo crec que aquí he arribat a un punt màxim ja en què no podia trobar res millor. Jo crec... Aquí és on ja deixo el meu auge, el meu apogeo, el meu Olimpo. I a veure ja si torno a trobar alguna cosa que em permeti entrar... Crec que faré com una secció meva, que serà les set notícies de l'Olimpo.
Vale.
Aquesta serà la meva primera notícia,
vale,
de l'Olimpo.
De l'Olimpo, vale, però... jugues que encara ens queda més de mitja temporada.
Sí, 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 però sempre s'ha de començar per alguna.
Sí. Vale, no, està bé. Llavors recuperarem els talls a final de temporada, si et sembla.
Sí, sí.
I farem les 7.
Ho volia intentar de fer per la setmana passada, que ens disculpem davant de tots vosaltres per no haver pogut fer programa, però havia pensat, podíem fer un retall, però clar, portem 4 programes,
i
difícilment pots fer retalls. Però bueno... Doncs seguim amb més notícies, i ara, Andreu, què ens portes tu de nou?
Doncs mira, és una notícia que no m'agradaria fer-la, o sigui... m'agradaria anar vestit com la persona que l'ha dut a terme en un futur, però que...
Em fa por, però em va la notícia, eh?
No, és una notícia, diguem, original, que és... què us semblaria que un pagès conrés les seves terres vestit amb traje i corbata? A mi, diguem que m'agradaria anar vestit amb traje i corbata... perquè trobo que fa molt masculí i que...
Fa goig de veure.
Doncs a mi m'agradaria, en un futur, anar vestit amb corbata.
Tu ets d'aquells que li agrada portar un macoduret a...
No, jo seria d'anar, jo què sé, els dies a cada dia un xic més informat, per exemple, com vaig cara, camisa, aquest jerseiet per sobre...
No, però amb aquesta camisa també podries portar una corbateta.
Corbateta, així, diguem-ne, un look més informal, però els dies a cada dia. Domingos i festivos! Doncs llavors ja sé que et poses el traje, ja...
Jo el problema que tinc és que sempre que em poso corbata sempre acaba el cap lligada al meu cap.
Jo no, perquè m'agrada mantenir les formes, que se'm fa difícil deixar-me anar.
Jo sóc d'aquells que pret el gas amb una baixada, però la que el deixes anar, com que ja estàs en baixada, ja fas l'efecte
bola
de neu.
Si pogués evitar conrear, això ja seria, diguem-ne, molt de guanyat, eh? Perquè jo i el camp, jo i la terra no som gaire amics, eh? Jo prefereixo menjar-me les verdures a casa i tot això, bolets
senyoret,
com els Sporting, sí, no. Vull dir... bé, doncs...
Què anaves? Sembla que no tens començat la notícia.
Ens en tornem a anar al Japó. És que precisament torna a passar al Japó. Cada setmana hem d'anar al Japó.
Sisplau, japonesos, no ens tingueu mania en un futur. No. Som gent...
crec que ens haurien de pagar un viatge. Ens haurien de pagar un viatge al Japó per poder constatar totes aquestes... aquestes notícies que hem vist, no?
Jo llenço la idea a l'emissora de Ràdio Navàs. Si ens voleu pagar un viatge a Japó,
exacte,
estem oberts a acceptar.
O llençar un missatge o posar-nos en contacte amb una emissora japonesa, i suposo que no escolta la ràdio allà, eh?
Sí.
Són raros, però crec que la ràdio...
No, jo crec que l'escolta.
Vale. Doncs bé, doncs... la persona que va vestit elegantment per conrear les seves terres és Kyoto Saito, que és un jove agricultor d'arròs de la prefectura de Yamagata, doncs que està tractant de canviar la seva percepció de les persones sobre el treball agrícola a través del seu inusual abillament, és a dir, la seva manera de vestir.
L'importa... S'ha abandonat, no, aquesta paraula?
Abillament, no, o sigui, quan...
Jo no l'he sentit mai.
Abillament, jo quan la vaig veure... Clar, és que la vaig veure en castellà, emperifollado, bueno, no sé...
Emperifollar-se,
clar, vaig pensar... Busca això traduït perquè vaig pensar...
Abillat. Tu ets un home que li agrada molt anar abillat.
Abillat, exacte, sóc un home elegantment abillat, eh? Ben guarnit. Doncs bé, no importa si està conduint un tractor o si s'està ficat fins als genolls en els arrossos pantanosos. Doncs Kyoto sempre porta un elegant vestit amb camisa i corbata.
Un home elegant.
Un home elegant,
doncs...
Jo crec
que pocs en trobaràs, d'aquests que estiguin... Que treballin al mateix moment en què estan treballant al camp i que vagin
ja no, tan vestits. Ja no els típics pagesos, no sé si t'has fixat, els típics pagesos que van amb la típica camisa, pagesos que tenen certa edat, la típica camisa, pantalons texans...
Sí, com una armilleta també per sobre...
Però traje i corbata jo crec que encara no s'havia vist mai això,
No, jo sincerament és que crec que la gent ja relaciona molt el traje i corbata amb dinars de gala o sopars de gala, però... Es pot fer servir en qualsevol ambient.
Doncs jo vaig buscar precisament per això els usos de la corbata. Diguem, jo el que et deia, no, a mi m'agradaria anar vestit amb corbata diàriament, i destaquen que la corbata, bueno, la família, o sigui, la notícia m'interessa això, vull dir, tampoc és res de l'altre món, només destacar que té els camps que està conreant, atenció, tenen una tradició de 400 anys.
400 anys
la família. O sigui, la família, té la família 400 anys de tradició conreant l'arròs.
És molts anys, això.
Llavors,
clar... Ja mitjans del segle... Bueno, principis del segle XVII.
Exacte. Això, no? el que passa és que a ell li semblava una manera avorrida de conrear el camp i va decidir, què puc fer per mirar de motivar-me per engrescar-me més en aquest projecte? Doncs va decidir, ja que no puc traslladar el camp a la ciutat, perquè a més ambientillo...
I primera, perquè jo crec que traslladar el camp allà a la ciutat amb la contaminació dels cotxes que hi ha, ja seria un fantàstic.
Potser sortir en la ceba, bueno, potser sortir l'arròs de color
negre. Ja no hauries de ficar-hi la tinta de calamar, ja, no?
Doncs va decidir involucrar-se en aquest negoci familiar, com doncs canviar el seu uniforme de feina, i per tant vestint-se elegantment abillat,
no, és com els polítics, han d'anar arreglats, doncs aquest home diu, doncs,
exacte, jo també
vaig arreglar.
El que passa que té diversitat, ja porta corbata, també opta per la típica pajarita.
Jo a vegades potser crec que seria més de pajarita, jo, perquè la corbata és el que et deia, sempre acaba al cap, en canvi la pajarita no, la pajarita és més difícil que acabi al cap. Però no, el que anava a dir és, si hi ha alguna persona emprendedora que munti una tintoreria al costat del camp o a prop de casa seva, perquè ja et dic jo que...
A més porta trajes exòtics, eh? Jo vaig veure un traje de color lila.
Segur que aquest home per allà els arrossals no els perden.
D'un color així més gris tirant a blanc.
Ah, uf,
que perilla molt atacar-se aquest, eh?
Aquest és més per al tractor, no?
El típic... Llavors hi ha una combinació que em va fer molta gràcia, conduint el tractor... Que és, que és el que conduïa el tractor era el traje de color lila, el traje que portava en les típiques botes, que estaven entremig de l'arròs, allò...
Ah, sí, aquelles botes altes.
Aquell típic traje negre de ratlles...
Ah, ja em sembla que ja sé quin vols dir.
Amb un barret de palla i amb una corbata lila.
Jo crec que no pot haver-hi home més elegant que aquest, ara sincerament.
Jo de gran vull ser com tu. Jo ho he dit, jo manifesto de partir dels 18 anys que vaig ser un home de ple dret.
També ho pots ser ara, si
puc fer ara, però sé que sóc un home mig fer, sóc un home al 50% jo ara.
Diguem que ara estàs a Proyecto Hombre, no? No per la droga, sinó...
No, però per formar-me, no? Llavors, un cop ja tingui formar la meva personalitat als 18 anys, que llavors ja pots votar, que llavors ets responsable, ja ets
útil. No
pots
votar als 16, ja.
Ja ets útil per un referèndum, se pensa que un referèndum ja els pot... Però en què a Espanya difícilment hi haurà, doncs ja seré un home útil.
Bueno, pensa que als Estats Units em sembla que és als 21, que es pot votar.
Ja.
Veure, em sembla que és conduir els 16, veure els 18 i votar als 21. No, 21. Els agrada complicar-se les coses, no poden fer les coses senzilles.
Exacte, com aquí ho fas tot als 18 en una sola edat. I... Bueno, mentida, el Memphis has de tenir 18, 21
bueno,
anys.
Ara ha tancat, no? Memphis.
Ha tancat, ara...
Ara han obert un, com un bar de copes on es fa salsa, ah, em sembla. Però, bueno, sí, els sí, llocs aquests has de tenir... I... sí, s'hi pot anar. Anar-hi sí, sí. Pot anar, jo no hi he anat. No hi vaig anar, quan hi havia el Memphis tampoc hi he anat. Ara, que tampoc me'n recordo el nom que té. Em sembla que és com el Villalola que hi ha allà... el polígon de Manresa, sí. Pues té un nom així, Villa no sé què, Villa Martín, em sembla que es diu. No sé, és algo... Bueno, la gent treu idees, remodelitzen els negocis, si no, el que no hi ha, pues s'ho creen.
Exacte.
Ara faig una noticieta ràpida i anirem cap a la publicitat. No sé si tu et va bé avui allargar el programa per compensar-los, encara que només sigui 10 minuts, una notícia
però,
més,
sí.
Per compensar als nostres oients que la setmana passada no vam fer programa... Bàsicament perquè no en teníem gana.
No, era un incident mèdic, va ser un incident mèdic, eh?
Sí, sí, sí. No li va passar res de com el xino aquell que es va enganxar i que se li va ficar l'anell de compromís a...
No, bueno, més que res perquè no hi ha anell de compromís, eh?
Però, també, però que no us penseu que, clar, el que comentem aquí no és que ens hagi passat, tampoc, eh?
No, perquè a vegades sembla que el viure en un ambient rústic com de poble que ja ens fa com, diguem-ne, com forts, no?
Sí.
Doncs bé, si vols ho explico, ja que no em passa mai res, doncs aprofitaré per explicar. Doncs resulta que vaig anar a fer-me una analítica, vale? I jo, diguem-ne, tot el que són ambients mèdics i tot el que són indiccions i tot això, com em fan bastanta por, vale? O sigui, més que res, malestar, nerviosisme... I directament és allò que et fan assentat i de posar el braç, vaig dir, sisplau, si me la pots fer de tal manera que no ho vegi, perquè el fet de veure sang produeix com cert nerviosisme, doncs em van estirar, vaig posar com nerviós, em van estirar en una camilla, allò que et posen...
La goma que fan servir els que es xuten heroïnes, sí.
Exacte. Jo vaig pensar, res, tot el drama, amb una casca fia, poder 10 anys que no anava a fer-me un anàlisi i pràcticament no me'n recordava, pensava que res... La típica xeringueta, no?
Sí, xeringueta.
Una bossa, una bossa que no era gaire gran, però que dius, on vas boig amb això?
Sí,
que quedaré desangrat.
I agulles del tamany, del tamany d'una canya.
Vaig notar perfectament com entrava, com perforava la meva vena, com sortia tota la sang, i és allò que et quedes pàl·lid, 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 com notes que cada vegada tens menys força, com al teu voltant comença a donar voltes i arriba un punt que veus tot negre.
Sí, ja. No m'he arribat a trobar perquè a mi
no nota res, no nota res, però és allò que estàs res, un parell de segons, allò
en trance.
En trance.
Has entrat a dintre del teu
de la mort, és allò que ho veus tot, no? I llavors va ser quan em va dir, si pot ser, doncs...
Vist com has reaccionat,
fer repòs el dia que queda, va ser positiu perquè no vaig anar al col·le, tot s'ha de dir. I això,
és positiu,
això sí, vaig estar tota la tarda marejat i bona part del vespre, vull dir que...
Jo, el millor és, jo a vegades, quan jo què sé, et fas un tall o perds una mica de sang, jo cardo un bon filet d'allò, car vermella...
exacte, per recuperar.
I vinga, perquè és que si no, bueno. Però no, jo... També em van fer un cop una analítica i quan vaig veure aquella agulla vaig pensar, és una broma. Però al final, bueno, notes com te la claven, però tampoc...
És res de l'altre món.
Tampoc és res. Jo anava dient, bueno, que vagin traient, ja es cansaran de treure.
Sí.
Quan vegin que ja... Allò ja
no queda
sec,
més.
Ja pararan, suposo. Perquè, a més, bueno, allò era... O sigui, vale que l'agulla era grossa, però el dipòsit on ho guardaven...
Déu-n'hi-do, eh?
També, clar, perquè vulguis no treure moltes mostres per fer diferents... Bueno, no sé què collons fan amb les nostres sangs.
Sí.
Però que espero que em faiguin un bonus.
Sí.
Doncs, ja abandonant la... diguem l'espai terrestre, perquè la notícia que ve ara abandonem l'espai terrestre, i el titular diu així, far de viure a la Terra, ara pot ser ciutadà d'Asgardia, la primera nació a l'espai.
Oh, mira.
Un empresari rus vol crear un nou país en el qual no existeixin les guerres ni la pobresa i on la investigació científica arribi al seu màxim exponent. El multimilionari Igor Ashbeli, el multimilionari Igor... sorprenia el passat 12 d'octubre quan anunciava que anava a fundar una nació. Es deia Asgardia, que se situaria que no se situaria en cap punt de la Terra, però que estaria suspesa en l'espai. Només 40 hores després de les seves declaracions, el projecte Asgardia rebia les seves primeres 200 sol·licituds de ciutadania. Ara ja són prop del 500.000 de persones les que han expressat el seu interès en viure en aquesta futura nació espacial. Jo què vaig pensar? 500.000 persones. Dubto, d'aquestes 500.000, crec que unes 1.000 com a molt seran, crec que seran investigadors. Els altres, clar, perquè el que busca aquest home és que sigui una comunitat, com una comunitat, però que es dediqui només a la investigació científica.
Vale.
I llavors, clar, dius, vale, sí, no hi haurà guerres, possiblement no hi haurà fam, però també hauran de tenir gent que controli tot això.
Exacte.
Però bueno, el pla d'Igor resulta excèntric i utòpic. Asgardia, un nom que s'inspira en la ciutat celeste en la que habiten els déus de la mitologia nòrdica, no sé si ho sabies, això. Proclama que els conflictes terrestres no es traslladin a l'espai, i això sembla difícilment creïble. La idea d'Igor passa per una nació en la qual regni una quasi absoluta llibertat per a realitzar investigacions que salvin a la humanitat. Aquí, quan va dir absoluta llibertat, em va preocupar en el sentit de que aquí moltes investigacions no avancen perquè no es poden fer les proves amb humans. Si aquí estan dient absoluta llibertat, què representa? Que podran fer les proves amb diguem que amb pacients humans sense por a les conseqüències? Això va ser el que en part em va preocupar de la notícia, perquè dic, ostres, hi ha límits i límits, no vulguem jugar a ser Déu. Bueno, el propòsit seria arribar a donar amb solucions que protegissin d'amenaces especials com les deixalles orbitals, els canvis en el clima, radiacions, perill d'infecció per microorganisme, meteorits o altres coses que puguin afectar sobre la Terra. A part, bueno, vindria a ser com una protecció a la Terra. Per això, Igor assegura que vol crear una nova realitat judicial a l'espai. I diu així, estem creant un nou marc legal de propietat i nacionalitat en l'espai que s'adaptarà a les actuals lleis de l'espai sobre governabilitat, propietat privada, empresa, per tal que s'ajustin a la nova era d'exploració espacial, va dir en un comunicat. El pla és llançar un primer satèl·lit per 2017 al 2018 i a veure quines dades són les que rep. Llançar aquest satèl·lit enmig de l'espai per fer els seus pertinents, o sigui, resulta que situarien el satèl·lit aquest al mig de l'espai i després mirarien quines són les condicions i llavors a partir d'allà començarien a realitzar els experiments per saber en quin punt seria bo tenir la comunitat aquesta, perquè pensa que representa que crear un lloc, si arribés a fer per arribar a 500.000 persones, estem parlant d'algú bastant gran, eh?
O sigui, sí.
I això ho tindríem a sobre...
Sobre el nostre, cuidado, no caigui, eh?
Que busquin un lloc on hi hagi molta aigua, sisplau. Sí. No, i això va ser la notícia aquesta que vaig trobar, i em va semblar interessant, sí, perquè representa... O sigui, estic a favor de que vulguin investigar més, que no hi hagi guerres, que no hi hagi fam, però siguem conscients de que tampoc podem passar-nos amb això de les condicions humanes, saps? O sigui, fer experiments, vale, però que ho controlin, que vagin molt alerta.
Exacte.
Doncs ara, arribats a aquest punt, hem passat la meitat del programa, però com que us hem dit que us regalarem uns minuts extra, posem una música per fer ara la mitja part.
Exacte.
I llavors ja tornarem amb les piles recarregades i amb més ganes d'explicar-vos més notícies.
Més notícies, exacte.
Doncs la cançó que us deixem és, possiblement no ho coneixeu, es diu Chris Medina, i aquest home va fer una cançó per presentar-se a un concurs d'aquests de American Got Talent, perquè la seva dona es va casar i la seva dona li va venir, pues, ara no sortirà, o sigui que el cervell li va deixar de funcionar, com una embòlia, i llavors clar, la dona va quedar amb cadira de rodes, seguia viva i tal, però no podia fer res. Doncs l'home aquest va fer una cançó en honor a ella, en honor a ella, i jo crec que va ser que la cançó que va fer a mi m'encanta, és preciosa i demostra que mai has de perdre l'esperança.
Exacte.
Doncs us deixem amb aquesta cançó. Si no es fa res, comença a pujar el volum, que sonarà ara mateix. I ens veiem a la tornada.
Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see how every single promise I'll keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me? most. What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times, then that's all? When it's a low, yeah, you say them all, all those words. Angel was sent just for me, and I know I'm meant to be where I am, and I'm gonna be standing right beside her tonight, and I'm gonna be by your side. I would never leave when she needs me more. What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times, then it's all? When it's love, yeah, you say them out loud, those words, they never go away. They live on, even when we're gone. Anywhere you are, I am here. Anywhere you go, I'll be there. And I'm gonna be here forevermore. Every single promise I'll keep, 'cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me more? I'm forever keeping my angel close.
I aquesta ha sigut la magnífica cançó de Chris Medina. Doncs jo, el que us deia, a mi aquesta cançó em té enamorat.
Sí, no, és xula.
I ara, fent referència a un petit moment, ara que t'ho he comentat, a tot això de l'espai, que sapigueu, per tots aquests fanàtics a l'astrologia... Astrologia o astronomia?
Astronomia.
És astronomia, no? Sí. Bueno, aquests aficionats a veure a les estrelles...
A fenòmens, sí.
Recordeu que aquest 14 de novembre, suposo que a la nit, sí, es produirà la superlluna, segons el que han dit, no es tornarà a produir fins, em sembla, el 2034 o el 2084, no ho sé, em sembla que és 34.
34, sí, perquè...
I això, la lluna serà un 15% més gran i un 30% més lluminosa. Jo crec que és un esdeveniment que s'haurà de veure.
Exacte.
Jo com a mínim ho veuré.
Ja sembla que sigui un dilluns,
Sí.
Si fos un dijous, una retransmissió en directe de la superlluna...
Allà amb la lluna aquí ben posada. Estaria bé, estaria molt bé. Llàstima. Bueno, doncs seguim amb més notícies. Què tens per aquí, amic meu?
Et parlaré de gats. D'un gat en concret, un que es diu Romeu. Sí, no, bé, tu tens una gata, no?
Jo tinc una gata, es diu Mel.
Mel, vale. Jo crec que no li agradarà al Romeu perquè va ser el gat que el van abandonar per, atenció, ser massa lleig. Però, gràcies a Déu, ja té casa. Romeu és un gat que va néixer amb una deformació, pel que el fa veure una miqueta diferent dels altres gats. Per aquesta raó, no va guanyar, diguem-ne, l'amor, l'afecte de les persones, per considerar-lo massa lleig. Ara, per això, gaudeix d'una llar. Gràcies, atenció, l'ONU Associació, que és ONU Association, que és una, diguem-ne, una fundació que han creat certs animalistes per cuidar els animals que abandonen el carrer. Doncs li van donar al Romeu, aquest gat, doncs li van donar una oportunitat per estimar i per ser estimat. Ens van dir que ningú el volia perquè era massa lleig. Que aquest va ser
el motiu principal.
El motiu principal. I però la gent, la persona en qüestió que el va acollir, diu que no és lleig, és un preciós gatet que li encanta jugar com tots els gats, a diferència que ell doncs, el fa especial per aquesta mena de de patologia que sembla. Va dir el portaveu del Dodo, que és una...
El Dodo no és l'espècie aquella que es va extingir. Em sembla que en vam parlar un cop dels ous del Dodo.
No, però això és una... És una, diguem-ne, una subcomissió de l'ONU, organització aquesta, vale? La que se'n cuida de fenòmens així, eh? Finalment, aquest boniquetet ha enamorat a tots els d'aquesta... per aquesta fabulosa, bueno, fabulosa història, perquè diguem-ne que és una història que jo la podria batejar com una història Disney, no? Comença malament...
El petit feo,
que finalment acaba, doncs... No, però el petit feo acaba sent guapo.
Ah, és veritat, tens raó.
I aquest gat... Bueno, no, diguem que la bellesa és abstracta, no? Vull dir que...
Sí, perquè mira'ns a nosaltres. A casa ens han estimat igualment i mira que...
Exacte. Bé, doncs això, que ha tocat el cor de moltes persones i, per tant, ha rebut per això moltes mostres de suport, eh? Per això el gat aquest.
Va, ja està bé, home. Perquè tothom ha de rebre el seu suport.
Exacte.
En aquesta vida.
Exacte.
Doncs ara, tornant a coses, deixant les coses tristes del pobre gatet, tornem a coses que fan riure i a vegades són ridícules, que la gent estigui penant coses d'aquestes. Penat fins a 30 anys per fer trampes en un videojoc.
Mm-hmm.
Microsoft s'ha posat les piles... Què ha sigut aquest soroll?
Mm.
M'has preocupat. Microsoft s'ha posat les piles amb els jugadors transposos que es troben no només en les franquícies com Gear of War, sinó també en altres Force Horizon, que representa que són jocs del gènere de la conducció. Ull amb els transposos, a Forza Horizon 3. Microsoft es va prendre molt seriosament tots aquells jugadors que es valen d'argúcies per poder guanyar carreres o bé aconseguir experiència extra en un títol de conducció per Xbox One o Windows 10. Tal com expressa la companyia establerta de Redmond, fins a 30 anys podria ser castigat als usuaris que prefereixin el joc brut, per descomptat afectant el compte de l'usuari. O sigui, el compte de l'usuari seria bombardejat a banejos i tot el que fos falta. Fem servir els banejos per mantenir la integritat de la nostra economia del joc i preservar una jugabilitat ajustada per a tots, comentava Microsoft en un comunicat. La setmana passada es banejava a un petit grup de jugadors de Forza Horizon 3 a Windows 10 que se sospitava que haguessin fet servir un programari il·legal com el Forza Horizon 3 Trainer, que el que feia era hackejar els seus perfils i afectar les partides que tenien guardades, afegia l'empresa. Nombroses companyies s'han bolcat en ple contra els tamposos en els videojocs. Algunes d'elles han optat per banejar completament el compte. Quan et banegen completament ja no tens accés a aquella compte, però ni que vagis a plorar, ni que els hi regalis 30.000 gatets, ni que els hi compris un bitllet per anar a Asgardia. No. Banejat, queda totalment deshabilitada la compte, independentment del seu temps que hagi estat en el perfil creat. Mentre que d'altres prenen mesures més curioses, retocant el que vindria a ser les dades i progressos del videojoc en qüestió. Per exemple, aquest és el rei de la ràdio de no sé què. Pues ara és el que imprimeix els guions. Ni els fa ni els llegeix, no, només clica el botó d'imprimir, saps? O sigui, el rebaixen al nivell de president del govern espanyol.
Vale, de becari.
Perquè et facis una idea el nivell baix en el que el deixen,
vale,
doncs vindria a ser això. Jo, sincerament, estic d'acord de que sancionin la gent que fa trampes, però penant de fins a 30 anys ho trobo exagerat. Mira, que et treguin la compte, que et bloquegin la IP perquè no puguis jugar-hi des d'aquell ordinador.
Fantàstic.
Però 30 anys de
presó. 30 anys
de presó. Ho trobo exagerat, eh?
Segur que no tornes a fer trampes, eh?
No, això és... Bueno, i...
Bueno, aviam, que...
Tens 30 anys, però...
Que poder hi haurà algun tio que en tornarà igualment o que en seguirà fent, eh? Però...
És que és això, feta la llei, feta la trampa. Segur que acabaran trobant alguna argúcia més per dir... Això no ho teníeu ben contemplat. Ara nosaltres aquí, tirarit Sant Pere, tirarit Sant Pau, saps? I no sé. Però bueno, així van les coses en aquest món.
Exacte.
Corruptes al carrer i gent que juga, doncs, a la presó.
Exacte.
Continuem amb més notícies, doncs.
Doncs mira, podria ser que algú que fes trampes, doncs, tingués la pura casualitat o la potra, doncs, de no ser empresonat. Doncs també... Un britànic va tenir la sort o la potra de cara en morir en el dia i l'hora exacta en què va néixer.
És... ara aquí faltaria la sintonia de Cuarto Milenio. Hola, estamos hoy aquí en un nuevo caso especial de Cuarto Milenio. Hola, muy buenas, cuéntanos, ¿qué ocurrió?
Doncs Jimmy Newell va morir l'11 d'octubre d'aquest any 2016. En el precís moment en què va néixer, atenció, tenia ni més ni menys 103 anys, eh? Vull dir que li tocava
no
ja.
No puede ser casualidad, no puede ser casualidad.
103 anys, home, poder li començava a tocar ja, més que casualitat.
Però,
era ja
un... s'ho va forçar ell?
Dret. Bé, doncs...
continua.
Doncs bé, doncs tenia 103 anys. Doncs el fet ocuparia unes poques línies en algun diari local si no fos perquè Newell va morir en el moment exacte en què va néixer el 1913, un 11 d'octubre al migdia. Segons recull el diari Daily Mirror, Newell moria a l'hospital Torbay de Brighton, acompanyat del seu fill Graham, no sé com es pronuncia això, va ser testimoni de la coincidència...
Graham.
Va ser testimoni de la coincidència entre les coincidències. Vaig comentar al meu fill que acabava de morir. Mirem l'hora i eren exactament les 12 hores. Crec que volia tenir 103 anys. Tenia una determinació increïble i senzillament crec que ell ho va voler així. Assegura Graham Newell en declaracions al diari britànic.
Doncs, em sembla impressionant. Primera ja és el fet de viure els 103 anys.
Exacte.
Que ja trobo... Em sembla que el que actualment sobre la Terra, el més longèvol del moment, em sembla que té 115 anys.
Tinc... Re.
Quasi res, saps?
100 anys més que jo, quasi bé. Jo en tinc 16, vull dir...
Bé,
un segle més.
Ui, tu ets del 2000?
Exacte.
Uf, fa uns dies estàvem organitzant la nova festa de la Bòbila i vam dir, a quan permetem l'entrada? I va ser el 2000 i va ser un... Uf, ja hem canviat del segle. Clar, l'any passat era el 1999, dius, bueno, però ara ja... A partir dels 2000 ja els deixem entrar i és com un, ui, no sé si m'estic fent molt vell o què m'està passant, però ja hem canviat el mil·lenni.
Sí. Bueno, allà, a mi no m'afecta gaire perquè és allò que diguem-ne que fa bastanta mal de sortir de festa.
No t'agrada?
Aviam, jo he sortit un parell de vegades amb la intenció de que sé, trobaràs una noia, no? Que sé que vulgui acabar de passar la nit amb tu, però no és així, eh?
Bueno, tot és piqui-pala, tot és piqui-pala, tu.
Piqui-pala, bueno, però clar...
Qui treballa, qui pica la mina, troba or,
bueno,
tu.
Però clar, tampoc és en plan de demanar-li un sentia, saps? Vull dir
que... No. Però t'ha agradat aquí quina analogia he fet, qui pica la mina.
A piqui-pala tots.
A piqui-pala tot, piqui-pala.
Soy un minero de l'amor.
Minero?
Soy un minero,
de l'amor, m'agrada. Com es diu, ara no em diu, ara em sentirà. Bueno, m'agrada la idea aquesta, que minero de l'amor.
Minero de l'amor.
Doncs deixant de banda el món de la mina i el món dels picapedrers i fent referència que s'acosta al Nadal. S'acosta, bueno, que queda, bueno, sí, no queda gaire més. Estem a novembre, queda un mes i mig. Doncs resulta que s'ha fet no un estudi, sinó un concurs per saber quin era el plat preferit dels catalans. I el plat preferit dels catalans va sortir l'escudella. La polèmica estava servida. Avui s'ha desvetllat al fòrum, això representa que aquesta notícia la vaig trobar, em sembla que fa com una setmana i mitja, o sigui, avui no, però bueno, avui s'ha desvetllat al fòrum gastronòmic que va començar ahir i es va celebrar fins dimecres, per tant, ja veieu que les dates no concorden en res. Quin és el plat preferit dels catalans? Més de 120.000 persones han respost a través d'una pàgina web de la revista Cuina a la pregunta que van llançar fa 5 setmanes. Compteu que fa 6. L'escassa distància de només 62 vots entre l'escudella i el pa amb tomàquet posa en manifest que els catalans no tenim un únic plat preferit, sinó diversos. L'etern debat sobre si el pa amb tomàquet és o no és un plat que encara... que ho sigui o no, saps? O sigui, la gent encara s'està qüestionant que el pa amb tomàquet sigui o no un plat. Segons el mateix Ferran Adrià, que apadrinava aquesta opció, el mos més exportable de la nostra cuina. Representa que el pa amb tomàquet és la cosa més normal de la cuina catalana.
Exacte.
El defensor de l'escudella i el plat guanyador era Joan Roca, que justificava que, tot i que hi hagi elaboracions semblants com el bolit madrileny, és diferent i és un fet indicatiu de que la nostra cuina és part de la nostra cultura. També Carme Ruscadella, ambaixadora de Catalunya a la capital europea de la gastronomia, dins la qual s'emmarcava d'aquesta iniciativa i es va mostrar satisfeta del resultat. Resulta que van ensenyar una foto del plat guanyador i diu: és una foto que ens dibuixa molt bé, una recepta més treballada en la qual hi ha corral, horta, en definitiva, és més plat. clar, la noia, la dona aquesta va fer referència, doncs clar, vulguis o no, tot era més producte de, més producte del caldet, sí, que fas tu amb les teves verduretes, la teva petxugueta de pollastre, allà, jo quan estava llegint la notícia m'estava entrant una gana, sort que després havia d'anar a dinar.
Ah, sí.
La cuinera va fer broma sobre el plat que ella patrinava, el xató, que em va dur, ai, que la va tirar a la cuneta del primer revolt. Suposo que va ser el plat que menys vots devia tenir.
Sí.
En un vídeo amb molt sentit de l'humor, cada un dels xefs que patrinava un del plat defensava les seves virtuts. Els canelons mantenia Carles Gaig com a defensor. El fricandó, el cuiner Gaudí. Els espinacs amb panses i pinyons, Albert Raurich. O els cargols de la llauna, a Jordi Herrera. El director de l'Oficina Catalana de Turisme, Xavier Espasà, va recordar la riquesa del receptari català i la importància de consumir els nostres productes i els nostres plats.
Sí, senyor.
Jo crec que una bona escudella ara me la fotria.
Sí, ara que comença a fer aquesta frescota fora ja...
Una
escudella calenteta...
Una sopa de galons, allò allà, aquella que són com... Bueno, en diuen galons, però jo a casa meva sempre no havíem dit els taurons. Que vindria a ser com una closca de cargol.
Sí.
Doncs jo allò en dèiem com el sopa de taurons. Fem sopa de taurons, jo clar.
Sopa de taurons. Boig.
Doncs no, pues això va ser que sapigueu que els catalans no només ens agrada el pa amb tomàquet, hi ha molts plats, doncs el guanyador ha sigut l'escudella. Què tens per tu aquí ara?
Vinga, et porto jo l'última notícia de la nit, que és una notícia curiosa. Hem parlat d'un noi que va viure, que ha viscut 103 anys i sí, que moria en el mateix dia que va néixer. Doncs resulta que ara hi ha una noia una miqueta més jove, amb 61 anys, que es casa amb un nen de 8. Encara que sembla increïble, això ha ocorregut en una petita ciutat de Sud-àfrica. Sanele Masilela, que és un nen de 8 anys, tot que sembla que et digui nom de noia, ha hagut de casar-se amb una dona de 61 anys de la mateixa localitat. No va ser per gust, sinó molt menys per amor. Sinó perquè aquest enllaç era l'última voluntat de l'avi de Sanele, que li va dir que abans de morir s'havia de casar amb Helen Savangu, aquesta dona de 61 anys, ja casada i amb 5 fills. El casament, que es va organitzar en només 2 mesos, i va costar unes 1.500 lliures, més o menys equivaldria,
no sé
si no fa el mateix...
El preu lliure...
Que compta 2.000 i pico d'euros, sí, més o menys.
No ho sé, sí, pot ser.
Es va celebrar per la por al càstig diví que tenien els pares del petit. La cerimònia va rebre a 100 convidats, wow, i va tenir el tradicional intercanvi d'anells i fins i tot es va tancar amb un petó a la boca. Bé, el petit nuvi va declarar el seu desig de casar-se amb la dona. Li vaig dir a la meva mare que volia casar-me perquè realment volia fer-ho. Per sort, Sanele expressà davant la seva escandalitzada comunitat que això no canviaria res. Vaig anar a l'escola i estudiar molt. Quan sigui gran em casaré amb una dona de la meva edat. Bé, és una notícia, diguem-ne...
Primera, que impacta.
Sorprenent, no?
Sí.
Vull dir...
No t'esperes
per desig d'un avi.
Per desig d'un avi és quasi el seu net... Amb... O sigui, l'avi volia que es casés ja amb aquella dona, no tenia...
Sí.
O sigui...
Clar, però és que a més, hi ha la petita curiositat que està casada i a part d'això té 5 fills, eh?
Sí, bueno, els fills no.
Dèiem, els fills és el de menys, no?
Sí, perquè suposo que ja... Si la dona aquesta té 61 anys, els fills ja crec jo que deuen
ja,
ser
que
grans.
Ja, que deuen ser com els teus pares, no? Però vull dir... No, però clar, és que la dona estava casada,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I sobretot explica molt la cultura que tenen allà, que és el per por del càstig diví, doncs em caso... Igual, faig el que em va dir l'avi... casar-me,
sí,
doncs,
sí,
amb la maia.
Doncs el que diu l'avi va a missa, tu.
Exacte. Bé, doncs, pel que diu, va ser per l'església, el casament aquest, vull dir que...
Està bé, no?
Sí, no,
bé.
Curiós, eh? Curiós.
Sí, sí. Espera que m'està... Encara... Perquè tinc l'alarma ficada a les 10 de la nit, perquè m'oblido de les coses, i va haver-hi un dia que em vaig oblidar de penjar una pràctica a la uni,
ah,
i llavors tinc ficada una alarma que em soni a les 10 i ara m'estava sonant. Ja està. Perquè, i a més, l'alarma, quan sona, i fica, mira a l'Atenea, burro. Perquè ja m'ho vaig deixar un cop i ja no ho he volgut tornar a deixar mai més. I vaig decidir, pues, crear-me una alarma que sona cada dia a les 10 i ja està. I llavors, quan acaba de sonar, jo ho penjo i tot ben feliços. I ara engeguem ja amb l'última notícia, crec que ja també és meva, per tant, acabaríem avui el programa ja amb aquesta última notícia, i és una notícia d'àmbit local, ha passat aquí a Navàs. Navàs engega un projecte pioner a Catalunya per eliminar intermediaris i posar en valor el producte local. L'Ajuntament de Navàs, governat per la CUP, s'ha proposat aconseguir la sobirania alimentària al municipi. Per fer-ho, ha posat en marxa un projecte pioner a Catalunya que vol passar en valor el producte local i eliminar els intermediaris que hi ha entre productors i compradors. La campanya inclou tot un seguit d'iniciatives, com per exemple l'elaboració d'una llista de productors de la Catalunya Central per fer-ho arribar als comerços i restaurants de la zona, la constitució d'un banc de terres per aconseguir que els joves agrícoles sense terra puguin treballar-ne, o bé la creació d'un banc de llavors. La iniciativa, que ha estat molt ben rebuda entre la població, compta amb una inversió inicial de 50.000 euros pel 2017. Navàs té una superfície de 80 quilòmetres quadrats, això és, són 79,6, arrodonint 80. Ho hem mirat amb el meu germà, no pel fet d'aquesta notícia, sinó perquè un dia ens va donar per mirar què era més gran, si Vic o Manresa, i llavors vam dir, i mirem Navàs, i vam veure que Navàs en qüestió de terreny és més gran, però en qüestió d'habitants no. Dels quals, d'aquests 80 quilòmetres quadrats, gran part és terreny agrícola i forestal. En tot aquest espai hi ha moltes terres que, amb el pas del temps, s'han abandonat i han quedat ermes. Suposo que, no vaig entendre la paraula ermes, suposo que vindria a ser com deshabitades, sí. Abandonades. L'Ajuntament vol recuperar-les i, per això, ha decidit crear un banc de terres amb la voluntat de que els agricultors, que no tenen propietat, puguin treballar a la terra. Aquestes són les iniciatives que es duran a terme dins el projecte de sobirania alimentària que ha engegat l'Ajuntament de Navàs. L'objectiu, segons el que ha explicat l'alcalde Jaume Casals, és posar en valor el producte local i eliminar intermediaris. Volem conscienciar la ciutadania de la importància d'una alimentació sana, equilibrada i saludable, va explicar. A més, Casals creu que, en un context com l'actual d'ofensiva del mercat internacional, cal retornar a la sobirania alimentària perquè el poble sigui propietari del nostre entorn. A més, segons ha dit en un moment en què s'està treballant per la sobirania nacional, també cal vincular-hi la sobirania energètica o alimentària perquè tot plegat és el que ens farà independents. El projecte pel qual s'han destinat aquests 50.000 euros dels pressupostos del 2017 contempla tot un seguit d'iniciatives com la creació... iniciatives de la creació d'un banc de llavors per evitar la els aliments transgènics, els horts socials, una llista de productors locals, una bonificació de parades ecològiques al mercat local... Bueno, doncs tot això, amb la bona acceptació de la majoria dels productes consultats per l'ACN, veuen amb bons ulls la iniciativa de l'Ajuntament de Navàs. És el cas del forner Gerard Vilà, de la fleca del Crostó de Navàs, que agraeix iniciatives d'aquest estil per ajudar els petits productors davant la competència ferotge de les grans superfícies. En el cas del pa, Vilà denuncia que el pa precuinat porta tot un seguit d'additius que, si la gent ho sabés, no els compraria. De moment, l'Ajuntament ja ha començat a incloure alimentació saludable a les escoles del poble i a la residència, on el 20% dels productes que s'hi consumeixen és de procedència ecològica.
Bé.
Jo crec que és una... Per acabar de tancar ja i fer obrir la gana als que encara n'hagin menjat, parlant d'escudelleta, productes locals, sí. no sé quantos, crec que ara ja és el punt culminant d'aquesta notícia.
Inclús podíem dir-li, ara que parlaven això no, del tema forestal, podríem dir-li a aquest japonès que treballa tan elegant, que vingui a ajudar. Arròs no sé si seria adequat, però que sempre no, per cuidar els formats, els tomàquets i tot això... Sí. Sí, no?
Jo crec que intentaré, faré els meus tres becaris que tinc a les meves ordres, que busquin el seu número de telèfon, i ja, pues, ja el trucarem.
Fem negocis, eh? Bueno, una idea que a l'Ajuntament li pot interessar i fer intercanvis culturals amb el Japó. Eh?
Sí, això segur. I et volia comentar una petita cosa ara aquí en directe, perquè la gent ho sàpiga. Què et sembla si no la setmana que ve ni l'altra, però alguna d'aquestes setmanes que estan per venir fem una broma telefònica en directe?
Una broma telefònica, vale.
Crec que podria, per acabar de rematar, que toquem tot, toquem entrevistes, toquem notícies, per què no
una broma telefònica. Vale.
Hauríem de pensar qui i què
aquí, vale.
Però jo crec que podria ser una bona iniciativa, jo
vale.
Estaria divertit de fer, jo sincerament crec que seria divertit de fer.
Sí.
Ens ho apuntem per un futur.
Ens ho apuntem, oients, si és que ens escolta algú, cuidar dels telèfons, eh? Vull dir que...
Podríeu ser la primera víctima.
Exacte, exacte.
No, doncs jo crec que aquí ha arribat el moment de despedir el programa i, com no, moltes gràcies per escoltar-nos.
Exacte, i si Déu vol ens veiem la setmana que ve, no?
Si Déu vol, sí, això segur, perquè si Déu no vol, rai, no ens veurem.
No, però com que segur que voldrà, segur que ens trobarem.
Segur que ens voldrà. Us deixem aquí per acabar el programa una cançó dels 8, Dorm, més a dia no podia ser, i bona nit i fins la setmana que ve. My